l'Info Migdia.
Bon dia, 13 de setembre, el dia que el president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat del conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ha inaugurat oficialment l'escola al Far. Nosaltres, des de Ràdio Calella Televisió, hem seguit aquesta visita tot el matí. De fet, d'aquí a uns moments parlarem amb la nostra companya Andrea Medina, que a hores d'ara està acompanyant-los fins al final d'aquesta visita, fins a l'Ajuntament de Calella, per recollir una mica com ha anat aquesta jornada, una jornada que ha portat a inaugurar aquesta escola i també, ara ho repassarem en titulars, la plaça que hi ha a l'accés d'aquesta escola, de l'Escola El Far, i que porta el nom de Muriel Casals. Repassem en titulars tota l'actualitat de la jornada. Ho dèiem fa un moment, visita de Quim Torra, el president de la Generalitat, acompanyat pel conseller, també l'alcaldessa Montserrat Candini, ha inaugurat oficialment l'escola El Far. Aquest equipament, que té 44 anys d'història i es va traslladar fins a la fàbrica Llobet Guri la passada primavera i avui s'inaugura oficialment. Torra ha mantingut un diàleg amb els alumnes i s'ha mostrat satisfet per poder inaugurar aquest espai educatiu. En uns minuts tindrem la darrera hora de final d'aquesta visita del president de la Generalitat a Calella. I la visita de Torra també serveix per inaugurar la plaça en homenatge a Muriel Casals just davant de l'accés a l'escola. El PDeCAT i el PSC, recordem-ho, van proposar el nom de l'exvicepresidenta, l'expresidenta d'Òmnium Cultural, que, recordem, ens va deixar fa 2 anys per batejar la plaça. Una moció que es va aprovar també amb el suport d'Esquerra, de la CUP i d'Iniciativa. L'alcaldessa, Montserrat Candini, va destacar la trajectòria d'aquesta activista cultural i líder del moviment independentista en favor de l'ensenyament i de la promoció i la defensa de la cultura. El seu passat com a professora universitària va ser un dels motius pels quals es va proposar batejar aquesta plaça que hi ha davant de l'escola. Calella celebra aquest cap de setmana la Fira de la Gent Gran. Parlarem amb la regidora de Serveis Socials, Margarita Valls, per saber com anirà tot plegat i coneixen els detalls. I acabem, els castellers de l'Alt Maresme participaran per primer cop al concurs de castells de Torredembarra i Tarragona. Els maduixots s'han classificat entre els millors, entre les millors 42 colles castelleres del país. Recordem que ara fa 2 anys es van classificar després que algunes colles renunciessin a participar-hi, però ells van decidir no fer-ho perquè volien fer-ho per mèrits propis. L'ocasió per demostrar les seves habilitats a la plaça arriba ara i, a més, ho posaran en marxa. Faran l'assaig general el proper dia 22 aquí a Calella per la Festa Major de la Minerva. Doncs comencem aquest repàs de l'actualitat. Us ho dèiem, el president de la Generalitat ha inaugurat avui l'escola El Far. Ha vingut amb el conseller d'Ensenyament, hem pogut seguir la visita. La nostra companya hi ha estat des del primer moment, Andrea Medina, i hores d'ara crec que és a l'Ajuntament, una mica ja al final d'aquesta visita. Andrea, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns, sou a l'Ajuntament ja, oi?
Doncs sí, aquí el president de la Generalitat, Quim Torra, està signant el llibre de visites de l'Ajuntament de Calella, també el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, acompanyats en tot moment de l'alcaldessa Montserrat Candini, han fet aquí l'última parada, després, com deies, d'inaugurar l'escola El Far i també la plaça Muriel Casals i Couturer, una visita que ha estat molt seguida, no només per part de les entitats, les personalitats d'aquí de Calella, amb una gran representació dels partits polítics, del consistori, sinó també per part de la població, dels pares i mares, d'altres personalitats, entitats d'aquí de la ciutat que no s'han volgut perdre la visita a la ciutat del president de la Generalitat i també del conseller Bargalló.
Andrea, també, per exemple, hi era present a la visita l'exconsellera Irene Rigau.
Irene Rigau, que precisament va ser la que va iniciar tots els tràmits per traslladar l'escola des de les antigues instal·lacions de l'escola Salicru. Recordem, abans estaven en un altre equipament, ara s'han traslladat, es van traslladar, de fet, el tercer trimestre de l'any passat, als nous equipaments, a la fàbrica Llobet Guri, unes instal·lacions molt més modernes, on tenen també gimnàs, tenen biblioteca, tenen espais amb els que abans no comptaven, i, per tant, com que la consellera Rigau, l'exconsellera d'Ensenyament, va ser qui va iniciar, ha volgut estar present també en el punt final, que és la inauguració d'aquesta escola actualment anomenada El Far.
Doncs, Andrea, ens avises si hi ha algun tipus de novetat. Vosaltres sou allà i ens vas informant en tot moment.
En tot moment, a més, estem pendents també de poder entrevistar el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló. Per tant, tan bon punt tinguem llest el president, quan acabin de signar tots els llibres de visites, et demanarem pas per també que els nostres oients puguin escoltar les paraules que ens adreça el conseller d'Ensenyament de la Generalitat.
Perfecte, Andrea, moltes gràcies, estem atents.
Fins ara.
Fins ara. Doncs continuem, repassem una mica aquesta visita que ens comentava la nostra companya. Recordem que aquest equipament té 44 anys d'història i, com deia ella bé, es va traslladar fins a la fàbrica Llobet Guri la passada primavera. Va ser aleshores, recordem-ho, quan després d'un procés participatiu de tota la comunitat educativa es va decidir a canviar el nom de doctor Carles Salicru al Far. L'alcaldessa Montserrat Candini ha destacat el paper del complex educatiu que té hores d'ara la fàbrica Llobet. Una banda de l'escola al Far hi ha l'escola oficial d'idiomes, l'escola de dansa, de teatre, de música i l'escola oberta. Vaja, entre d'altres, ja fins i tot l'equipament d'aquesta casa de Ràdio Calella Televisió. Escoltem a Montserrat Candini.
Ens ha costat molt, però finalment tenim aquesta escola, que és una escola que, si em permeteu, tanca el cercle. Què vol dir tancar el cercle? Doncs vol dir que a un espai com la fàbrica Llobet, un espai que és molts anys d'història de les nostres generacions anteriors, doncs era una fàbrica textil on els vostres avis i besavis, doncs, i besàvies treballaven, doncs en aquesta fàbrica que va haver tant d'esforç, tant de treball, una fàbrica on Calella era capdavantera des d'un punt de vista de la indústria textil, doncs finalment aquesta fàbrica, que ja no tenia aquesta funció, acaba esdevenint un equipament molt gran, que és un equipament que és un complex educatiu.
Candini ha volgut agrair tot el treball i l'esforç que ha fet la comunitat educativa. Qui també ha parlat ha estat la directora de l'escola, Anna Codina, que ha volgut fer un repàs a la història del centre des de que va iniciar a finals dels 70 aquella vella reivindicació per aconseguir un nou edifici, un nou equipament, doncs amb tots els espais que eren necessaris. L'escoltem.
L'escola Alfar és una escola catalana que vol respondre als principis de respecte i pluralisme ideològic de la societat que l'envolta. Té uns valors d'inclusió educativa i d'equitat. Basa la seva línia metodològica en relació personalitzada amb l'alumne, tenint en compte el seu ritme evolutiu i les seves capacitats intel·lectuals. Té un procés d'ensenyament-aprenentatge actiu i obert.
Per la seva banda, el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ha volgut destacar la importància que tenen, sobretot els alumnes, però també el paper dels educadors. Escoltem el conseller.
Els edificis escolars són molt importants, però es fan per vosaltres, perquè vosaltres pugueu estudiar, podeu aprendre, podeu treballar. Però el més important no és l'edifici. El més important són els mestres i les mestres. I jo voldria simplement aprofitar avui que estem tots aquí i que hi ha els pares i les mares, o alguns pares i algunes mares, i que hi ha els mitjans de comunicació, que pares i mares i mitjans de comunicació i nosaltres recordéssim sempre que l'escola existeix perquè hi ha alumnes, que l'escola existeix no perquè hi ha un edifici, que l'escola existeix perquè hi ha mestres.
Aquestes eren les paraules del conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló. Quim Torra, el president, ha mantingut un diàleg amb els alumnes sobre tot allò que creuen que és el més important a l'escola. Torra s'ha mostrat satisfet de poder inaugurar el centre perquè afirma que és una manera de fer país.
I jo us demanaria que, a més de que vingueu a l'escola a estudiar, aprendre, esforçar-vos, perquè qui sap, potser un de vosaltres serà el president de la Generalitat o una presidenta de la Generalitat, que ja ens convindria tenir presidentes de la Generalitat en aquest país. O potser serà l'alcalde o alcaldessa de Calella, o potser serà un metge, o potser treballarà per curar la gent o per... Vés a saber el que sigui. Per tant, jo us demano a tots vosaltres, nois i noies, que estudieu i que us esforceu molt i molt i molt cada dia, que jugueu, que aprengueu amb els vostres amics i, sobretot, que estimeu els mestres.
La visita de Torra ha servit per inaugurar, com us dèiem, la plaça en homenatge a Muriel Casals, la qui va ser una de les impulsores del moviment independentista i presidenta d'Òmnium, que va morir, recordem-ho, fa 2 anys, al febrer de 2016. Aquesta plaça està situada just davant de l'accés de l'escola. Tot plegat va néixer amb iniciativa del PDeCAT i el PSC, que van proposar el nom de la vicepresidenta d'Òmnium, expresidenta, perdó, d'Òmnium, per batejar a la plaça, una moció que es va aprovar també amb el suport d'Esquerra, la CUP Iniciativa. L'alcaldessa Montserrat Caldini va voler, amb això, va dir, destacar la trajectòria d'aquesta activista cultural i líder del moviment independentista a favor de l'ensenyament català i la promoció i defensa de la cultura. El seu passat com a professora universitària és un dels motius pels quals el seu nom es va proposar i finalment es va acceptar per batejar aquesta plaça que hi ha a l'accés davant de l'escola Alfar. Escolteu que deia tot just fa uns minuts el president Quim Torra sobre la figura de Muriel Casals.
Perquè és molt important aquesta plaça per mi, ja ho sabeu, jo vaig treballar amb la Muriel molts anys i que la seva personalitat, el seu humanisme, el seu patriotisme ens acompanyin aquests dies que vindran. Moltes gràcies a tots.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Imprimir o revelar. Educopisteria, centre d'impressió digital i revelat. Fotografies que pots portar a revelar en USB, targetes de memòria i a través de Wi-Fi amb l'aplicació de Fuji per mòbils. També disposem de servei per fer-te fotografies per documentació i personalització de tasses, regals personals i samarretes. Educopisteria, centre d'impressió digital i revelat. Carrer Sant Pere 74, Calella. Telèfon 93 766 2225.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
Cantinflas i Grouchos, el sabor i la qualitat de la cuina mexicana i mediterrània per descobrir, també en el paladar, estones de felicitat. Tacos, burritos, guacamole, nachos, paelles, fideuàs, suquets, torrades...
Camarero, camarero, trae uno de cada clase.
Cantinflas i Grouchos, cuina mexicana i mediterrània. Dos estils en un espai únic. Carrer Riera 19, Calella. Groucho deia, ser feliç només depèn de tu. No triguis a trobar el camí que t'hi porta. Des de Cantinflas i Grouchos, per la nostra part, farem tot el possible perquè l'estona que passis amb nosaltres puguis sentir felicitat en l'ambient i en el paladar. T'esperem! Coneix la nostra història i les especialitats que t'oferim visitant el web cantinflasgrouchoscalella.com.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
Doncs dèiem fa uns moments que parlaríem amb Margarita Valls, la regidora de Serveis Socials, sobre aquesta Fira de la Gent Gran, però l'actualitat mana, i parlarem d'aquí a uns minuts, si és possible, perquè ja us dèiem, avui el president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat del conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, han inaugurat finalment l'escola Alfar i també la plaça Muriel Casals. Us dèiem fa uns moments, la nostra companya Andrea Medina és a l'Ajuntament on té el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló. Sembla que pot parlar amb ell. Andrea, bon dia.
Hola, bon dia de nou. Doncs sí, una de les personalitats destacades de la Generalitat de Catalunya, per tant, d'aquí del país, és el conseller d'Ensenyament, qui ha vingut avui juntament amb el president a inaugurar l'escola El Far, el conseller d'Ensenyament Josep Bargalló, que saludem ara mateix. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què li ha semblat l'escola El Far?
L'escola té un projecte educatiu, jo crec que engrescador i acollidor, un col·lectiu de mestres molt potent, una direcció que té unes idees molt clares. Això és el més important. I, a més, hem inaugurat un edifici que està molt bé.
Precisament un edifici, una escola que va rebre el Premi de Construcció 2018 a la rehabilitació funcional. Aquesta rehabilitació d'espais ha permès també crear moltes escoles arreu de Catalunya.
Sí. Jo que es distingiria dues coses, Una és, diguem-ne, la funcionalitat com a edifici arquitectònic i l'altra és la funcionalitat com a espai docent. De vegades, edificis arquitectònics d'una estètica impressionant no tenen utilitat docent i de vegades edificis que tenen utilitat docent, diguem-ne, són normals i corrents. En aquest cas, jo crec que s'ha aconseguit sumar les dues coses. Ens anirem trobant cada vegada més en la necessitat de que per manca d'espais dintre les ciutats haurem d'agafar espais antics i rehabilitar-los, que no sempre és fàcil ni sempre és possible, però sembla que el cas del Far i Calella és una bona solució, una molt bona solució.
L'ensenyament, l'educació és una part molt important del país. Hi ha molts temes a tractar. Per exemple, un d'ells és el canvi en el sistema d'avaluació de l'educació secundària. Ja no hi ha notes numèriques. És també igual que a la primària. Per què s'ha decidit fer aquest canvi?
I si tot segueix el seu curs, l'any que ve serà formació professional. Per què? Perquè la UNESCO, la OCDE, la Unió Europea, tots els sistemes educatius occidentals van apostar fa temps pel que en diem l'educació per competències, és a dir, per anar més enllà de la memòria, sense abandonar la memòria, anar més enllà de la memòria, per anar més enllà dels coneixements teòrics, sense abandonar els coneixements teòrics. I aquest tipus d'ensenyament necessita una evolució diferent, necessita saber si l'alumne ha arribat a allò que volíem d'una manera que ja no és estrictament un número. Es va fer a primària, enguany es farà a secundària, en els propers anys es farà a formació professional. Potser des de fora, els que vam estudiar en un altre sistema, ens pot semblar estrany la gent que hi treballa ho acaba trobant, diguem-ne, quotidià, normal, positiu, com va succeir a primària.
Aquest any s'han incorporat més de 700 docents a l'escola catalana. Hi ha una gran manca, especialment a l'educació secundària de docents. S'ha aconseguit suplir amb aquestes noves incorporacions?
Nosaltres estem, com segurament saben els nostres oïdors, amb un pressupost prorrogat. En un pressupost prorrogat no pots fer allò que no estava previst en el pressupost primer. Hem contractat 699 professors perquè aquests eren estrictament necessaris per, diguem-ne, l'alumnat de més que ens venia i pel canvi entre menys alumnes a primària que tenim i més alumnes a secundària. Era l'estrictament necessari. És la xifra ideal, no? Ja ho han dit. Quan tinguem un nou pressupost haurem de començar a aproximar-nos a una xifra ideal, que vol dir menys ràtios, per tant que cada professor tingui menys alumnes, algunes especialitats que ara no estan cobertes i tot un personal docent que no és estrictament el professor, que és el pedagog, el psicopedagog, el vetllador, etc., que el necessitem especialment per l'escola inclusiva i que tampoc el tenim. Per tant, 690 més poden semblar molts, jo ara hauria de dir són moltíssims, doncs és una petita passa en aquell futur que volem amb més professionals encara en el món de l'ensenyament.
Des de la Conselleria d'Ensenyament també s'està treballant en el nou decret del servei de menjador. Des de la Federació d'Associacions de Mares i Pares no estan d'acord en externalitzar el servei, que no ho gestionin les AMPAs. Han enviat una carta. Quina és la seva resposta cap a aquestes AMPAs?
A veure, això és una proposta que ve motivada primer per uns motius jurídics, per uns informes jurídics que diuen que segons què no es pot fer en un menjador. Segon, és una proposta que la FAPAC ha rebut i la FAPAC ens ha donat un dia i hora per parlar-ne. Permetran vostès que parlem la FAPAC de cara a cara i no a través de les ràdios. En tot cas, la lectura que la FAPAC diu que n'ha fet no és la lectura que hem fet nosaltres. No es tracta d'externalitzar, es tracta de regularitzar. i a més es tracta de posar les decisions en mans dels centres. Al final de final serà aquells centres que vulguin que els pares i la mare ho gestionin, doncs no serà gens difícil que ho gestionin. I els centres que vulguin que hi hagi un altre tipus de gestió no serà gens difícil. Però aquí hi ha un sistema, hi ha un tema jurídic d'entrada, que és que les associacions de pares i mares d'alumnes no tenen una capacitat jurídica com per gestionar segons què, cosa que és lògica. Eh? Però la nostra voluntat és que allí on la comunitat educativa vulguin que ho gestionin els pares i les mares es pugui gestionar, però també és d'una garantia jurídica. Dic que la carta de la FAPAC jo la vaig llegir per Twitter, però, diguem-ne, insisteixo, la FAPAC té un dia i hora per parlar-ne i té dret a presentar totes les esmenes. Avui he parlat amb el president del Consell Comarcal d'aquí, que m'ha dit que ja havia rebut el nostre projecte i que tenia esmenes a presentar, i hem quedat un dia per parlar de les esmenes que va presentar. Per tant, diguem-ne, estem parlant amb tothom, la FAPAC és un de més, diguem-ne, la FAPAC fa Twitters i el president del Consell Comarcal d'aquí no.
Estem a tot just dues setmanes del primer aniversari de l'1 d'octubre. Tota la situació que va venir després es va acabar amb aquesta aplicació del 155. En quin grau ha afectat el 155? Perquè vostè mateix deia que era el causant del retard en totes les obres a les escoles.
Sí, el 155 van fer una aplicació en matèria de la dependència molt curiosa, que no sé si era feta amb una a consciència o simplement per ineficàcia. És a dir, van prohibir alguna cosa ensenyament? No. Van obligar a fer alguna cosa? Ho van intentar, però no ho van aconseguir. Van deixar fer coses? No. El greu de l'aplicació del 155 a l'ensenyament no és que prohibissin el Departament d'Ensenyament fer coses o obliguessin el Departament d'Ensenyament fer coses, sinó que van deixar de fer coses. I quina cosa van deixar de fer? Per exemple, signar els expedients de construcció de noves escoles, que s'iniciaven ara, no com la d'aquí que ja venia, o de les obres d'estiu o de la remodelació. No van signar res. I quan ens vam entrar al juny ens vam trobar que havíem de fer aquest juny més de 400 obres que no estaven en lloc, no estaven contractades, licitades, ni res. D'aquestes més de 400 que s'havien de fer aquest estiu i no estaven en lloc, vam començar a agilitzar-ho. Algunes ens vam adonar que ja no podíem. Algunes vam parlar amb els ajuntaments i vam dir què us sembla, ens arrisquem o no. En algun cas ens vam arriscar, en algun cas no. De les que ens vam arriscar, al principi pensàvem 50 patirem, fa un mes pensàvem 40 patirem, jo la setmana passada vaig dir 30 patirem, doncs bé, ahir van ser 21 les que no van arribar a temps. Per la gent que ho ha patit, realment és greu, en visió completa nostra, ostres, hauria pogut estar pitjor, i per la gent que torna a reclamar el 155, en tot cas jo els diria que el mal que volen fer a les persones o el mal que volen fer a les institucions polític és poc comparat amb el mal que van fer la gent. L'aplicació del 155 és la paralització de les noves construccions escolars i la paralització de la contractació de nous mestres. Si volen que no hi hagi més escoles i si no volen que hi hagi més mestres, que ens apliquin el 155 per que ho diguin.
En les darreres setmanes s'ha parlat molt, hi ha hagut molta polèmica amb el tema dels màsters de les universitats, màsters irregulars, acabava fa uns dies amb la dimissió de la ministra de Sanitat. Ara també hi ha dubtes amb la tesi doctoral del senyor Pedro Sánchez. Creu que això desprestigia les universitats?
Hi ha una universitat en concret, que és la Juan Carlos I, que molt prestigiada no ha quedat, que dona la imatge, vista des de fora, que hi ha un conjunt de polítics que han passat per aquella universitat i han obtingut títols d'una manera no, diguem-ne, habitual, vista de la llunyania. El cas de la tesi total de Pedro Sánchez no conec. Sé que va ser publicada, per tant, si va ser publicada com era, ja s'ho podria haver vist abans, potser va ser publicada de manera diferent. Per tant, jo no ho sé. Jo crec que no desprestigia les universitats, desprestigia un tipus d'entendre la universitat basat en els màsters. Si hi ha hagut alguna universitat que ha volgut fer del màster no només un sistema de recaptació de diners, sinó tot un sistema de crear una espècie d'elit, quan la universitat està pensada per formar els alumnes en graus i investigar. I això altre, diguem-ne, són acompanyaments en la formació, en la investigació. I el cert és que hi ha hagut algunes universitats que han vestit el seu suposat prestigi al voltant d'aquests tipus de màsters, doncs bé, s'ha demostrat doncs, que això no funciona. Però ja està, eh? Jo, diguem-ne, dic, el cas de Pedro Sánchez no el conec. Hi ha uns programes informàtics molt ja fets que passen el sedàs per un text i descobreixen els plagis que pot haver-hi. Els acords de les universitats són aplicar-ho a partir d'ara, no en el passat, perquè jo crec que alguns dels que han deixat aplicar-ho preferirien que no se'ls apliqués a ells.
Pot fer també tirar enrere els joves que s'estiguin plantejant cursar estudis, frustrar aquestes aspiracions que tenen veient que hi ha polítics que han tingut aquestes irregularitats que realment no l'han cursat?
A veure, els estudis professionalitzadors, la formació professional és un camp, els estudis de grau a les universitats és un altre, els estudis professionalitzadors són bàsics, necessaris i funcionen genèricament molt bé. Després hi ha els estudis, diguem-ne, d'aprofundiment o d'investigació, aquests els joves són intel·ligents, ja saben a on s'apunten. Si deixessin apuntar-se a una cosa que no funciona, ja ho saben. Majoritàriament els màsters són útils. És a dir, per exemple, tota la gent que vol donar classes a un institut ha de fer el màster de professor de secundària. I que vulgui ser professor de secundària ha de fer el nostre màster. I ens ha d'exigir que sigui millor del que és. I a ser possible, no més car del que és, millor del que és i amb més bones pràctiques del que és.
Senyor Bargalló, conseller d'Ensenyament, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Doncs el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, que ha estat avui aquí a Calella per inaugurar l'Escola Alfar i la plaça Muriel Casal, juntament amb el president de la Generalitat.
Moltíssimes gràcies, Andrea Medina, per aquesta entrevista. Estem acabant aquest informatiu, aquest Info Migdia, en Espai pel Temps amb Quim Serra. Bon dia.
Net i Polit us ofereix el temps.
Bon dia, deixem enrere una nit en la qual hem tingut alguns ruixats, tot i que molt febles i molt menys importants del que s'esperava. Aquí al Maresme, precipitacions al voltant d'un parell de litres per metre quadrat amb molt estirar, les que varen caure ahir a la tarda vespre i posteriorment aquesta darrera matinada, per exemple a la ciutat de Mataró. D'entrada, la predicció anuncia un temps que avui serà variable aquest matí, però amb tendència a obrir-se grans clarianes a mesura que arribi el migdia. Unes clarianes que dominaran durant la tarda amb intervals de núvols baixos a prop de la serralada litoral, que seran poc importants. Els vents aquest matí fluixos de component nord-nord-oest, a mesura que s'acosti al migdia aniran girant cap a sud-sud-oest i aquesta tarda tindrem garbí moderat a tota la costa maresmenca amb una situació marítima que aquesta tarda s'alterarà una mica i que ens portarà àrees de maror aquí a la costa de la comarca. Pel que fa a les temperatures, han baixat lleugerament les mínimes de la passada nit. Les màximes d'avui també seran un pèl més baixes comparades amb les d'ahir, però en conjunt continuarem amb un ambient força càlid. La previsió per demà indica que tindrem un temps estable, dominat pel sol a tot el Maresme, amb intervals de núvols baixos poc importants, principalment cap a la serrada litoral, i situació tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa a l'estat de la mar, tot i que durant la tarda, altre cop el vent de garbí farà que s'aixequi una mica de maror aquí a la costa maresmenca. Les temperatures per la seva banda demà pujaran una mica a les hores centrals del dia, les mínimes seran més o menys com les d'avui. La predicció per dissabte indica que tindrem un augment dels núvols, ja que hi haurà precipitacions que afectaran les comarques del sud de Catalunya, però que sembla no arribaran finalment aquí al Maresme. Per tant, tindrem una jornada amb més nuvolositat de cara a dissabte. Això farà que baixin les temperatures, sobretot les diurnes, però de precipitació d'entrada no se n'espera. Evidentment, demà ho acabaríem de confirmar. Diumenge, altre cop, s'espera un temps estable, dominat pel sol, potser encara amb restes de núvols al matí, però en conjunt amb ambient assolellat i temperatures cada dia seran una mica més altes.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
És tot. De moment acabem aquest Info Migdia. Recordem, notícia principal, inauguració de l'escola Alfar amb el president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat del conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, l'alcaldessa, Montserrat Candini, doncs, que han donat oficialment per inaugurada aquesta escola. Més informació a radiocalella.cat. Moltes gràcies per seguir-nos. Molt bon dia.